tristes son las infes del amor. Totes les nuits se refresquen a la playa del mar ya. Ay, con salte y se engronche, burlanse del mar, dels compassos de les ones s'enamoraran. De la playa del mar ya escoltaven com cantaven, ai, les ninfes de la mar. A les nits de lluna plena sentíem cantar. Escoltàvem com parlava la vora del mar.
A cop de rock, per sempre. mai que ningú t'hi porti. Per fer el camí hauràs de ser fort. Ja no
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut i mig de dos quarts de vuit. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de Sola Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem l'estona d'anàlisi de l'actualitat. Com sabeu, els ciutadans de Grècia han dit majoritàriament no, per més de 20 punts de diferència, a l'última proposta de les institucions europees per assolir un acord que permeti al país seguir comptant amb l'ajuda comunitària i tirar endavant. Potser aquests dies hem conegut molts moviments en forma de declaracions, intents de refer ponts i reaccions després del referèndum d'ahir, però segurament no se'ns ha explicat prou clarament a què han dit no els grecs. En qualsevol cas, el govern d'Alexis Tsipras, que s'ha permès el luxe, per dir-ho així, de substituir el dimissionari Yanis Varoufakis, molt mal vist per la Troika, els Estats de la Unió i la Comissió Europea, ha demostrat amb aquesta consulta que té armes per canalitzar la situació. Sens dubte, els grecs han votat defensant els seus interessos, però està clar que caldrà assolir un altre acord i això no satisfarà el conjunt de la ciutadania grega, encara que molts dubten que sigui viable ara, tal com van les coses, la continuïtat de Grècia a l'euro. Precisament per un sentit democràtic, el que predomina la Unió Europea, el cas de Grècia, que ens afecta perquè tots hem contribuït a l'hora de prestar diners a aquest país, destapa també l'existència de sensibilitats dels qui qüestionen el model econòmic i polític europeu tal i com està concebut ara mateix. Unes sensibilitats que passen també per aquesta línia. Pensem des de Ràdio Estel que l'euro és en general bo, però no tots són flors i violes en un sistema on, pel que veiem fins ara, no s'ha aconseguit una justícia social i entre els estats prou convincent per aglutinar les diferents ideologies i els diversos plantejaments sociopolítics en un consens més clar a favor d'aquesta tan comentada moneda única. La crisi econòmica, d'altra banda, també ha fet molt de mal per aquí i hem de tenir-ho ben present. Naturalment d'aquest i també d'altres temes parlem avui en el Mirador de l'Actualitat. Avui ens acompanyen en la tertúlia l'economista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Arcadi Olivera. Senyor Oliveras, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, encara no en vacances, però estem.
Encara estem treballant, no? Molt bé. Saludem d'altra banda el doctor Joan Escofet, metge. Doctor Joan Escofet, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
Bé, com analitzen i com valoren vostès el que ha passat a Grècia en les últimes hores amb aquest referèndum? Ens ha semblat oportú destacar que la democràcia destapa sensibilitats que discuteixen el propi sistema. Això al senyor Cadi Oliveres i també als altres segur que els hi agradarà molt comentar-ho i analitzar-ho.
Però el que està clar és que els ciutadans grecs han dit prou a les desastroses polítiques que s'estan venint imposant. Unes polítiques que no han aconseguit el seu objectiu teòric, que era fer a Grècia més capaç de tornar els diners. O sigui, 5 anys després, Grècia està en una condició molt pitjor per tornar els diners. Per tant, les polítiques han fracassat. Però, clar, dia 19, caps de govern que reconeixen que han fet malament la seva política, doncs és molt difícil. Llavors estan empecinats en continuar amb ella. I a més hi ha una altra cosa, que penso que l'objectiu no és només lo del tornar els diners que hem prestat. Jo penso que hi ha un altre objectiu, i és castigar a Grècia. Castigar a Grècia perquè, per prevenir que en el futur cap país s'animi a fer polítiques, diríem, pro estat del benestar massa grans. O sigui, hi ha la idea, diríem, d'enfonsar l'estat de benestar grec i donar exemple de que cap país s'animi a tenir, diríem, un estat de benestar massa car per la seva possibilitat. Castigar Grècia penso que és el principal objectiu des de fa 5 anys.
D'aquests 19 estats, vaja, de la resta dels membres de la zona euro.
Que tallen el bacalao. Slaube, sí, sí. En fi, 2 o 3. Tampoc
són França i Alemanya, sobretot.
No, Alemanya, ara parlem d'Alemanya, d'Holanda, de Finlàndia i d'Àustria, sobretot.
Doncs bé, la situació és certament complicada. Vostè es refereix fa 5 anys, perdoni, perquè és quan va començar el primer rescat a Grècia, fa 5 anys. D'aquí ve tot el problema. Senyor Escofet, perdó.
Crida l'atenció, he mirat les xifres d'aquesta deuta, no? I trobant, o sigui, Grècia des de l'any 2001, o sigui, fa 14 anys estava endeutada en el 90% del seu producte interior brut. O sigui, fa 14 anys que està per moltíssim de les seves possibilitats. I per això, bueno, també ho que ha dit el Lluís, podries castigar i dir, cuidado, però, claro, porta 14 anys, Vull dir, que s'ha gastat el que no tenia, I, claro, això penso que és una situació molt delicada.
També es diu que els comptes que va fer per entrar a l'euro, doncs, no eren certs.
Sí, sí, van mentir. Ho va auditar el Goldman Sachs i el vicepresident del Goldman Sachs, que va fer aquesta mentida, es diu Mario Draghi.
doncs què ha dit? Senyor Arcadi Oliveras, veig que assenteix, està d'acord amb el que s'ha dit fins ara, a grans trets.
Sí, tenen raó els companys. A veure, aquí és cert que hi ha un deute grec des de fa anys, haurien de veure causes internes, que n'hi ha dues que són importants. Una, que tenen una fiscalitat molt feble, que les grans fortunes, començant per aquells armadors grecs que els coneixem, i que es diuen Niarcos, i que es deien Onassis, etcètera, mai han pagat ni 5 d'impostos, i per altra banda, que Grècia ha fet sempre una despesa militar absurda i inútil per la picabralla que té amb Turquia, i que li fa, doncs, gastar el 3 o 4% del seu PIB cada any amb despesa militar. Això són problemes interns. No hi ha dubte que generen deute. Però també hi ha hagut problemes externs derivats fonamentalment de l'arribada de l'euro i de la dificultat que tenen els països, també l'estat espanyol, d'endeutar-se com abans feien amb els bancs centrals. O sigui, abans el govern espanyol tenia dificultats per arribar a fi de mes, que cada mes els tenia, anava al Banc d'Espanya i donava crèdit. Ara no pot anar al Banc d'Espanya, el Banc d'Espanya dona crèdit, però tampoc pot anar al Banc Central Europeu perquè tampoc dona crèdit. I el Banc Central Europeu dona crèdit aquí, a 500 i escaig de bancs privats que reben diners del Banc Central Europeu a un tipus d'interès anual que deu ser del 0,1 o 0,2%, i després el repercuteixen els governs endeutats amb un 5 o 6%. D'això, amb tots els escrúpols, se'n diu robatori amb armada. I, per tant, és evident que també això s'ha afegit en aquest endeutament inicial intern que tenien els grecs. I, per tant, davant d'això, s'han de buscar mesures urgents, que jo espero que ara, amb aquest cop de tur, aquest tur de força que hi ha hagut, es puguin prendre.
Mm-hmm. En què canvia la situació després de la victòria del no en el referèndum, quan potser des de la Unió Europea es confiava, per dir-ho així, en una victòria del sí, encara que fos molt frec a frec?
Avui, perdona, Ignasi, llegint la portada de Le Monde, m'ha fet gràcia que es posava ha dimitit la bèstia negra. Mm-hmm. O sigui, el que refereix al Varoufakis. O sigui, sí. Era el darrer problema, era el
Yanis Varoufakis. El que ha passat és que s'esperava una dimissió de Varoufakis si hagués guanyat el sí. El que no s'esperava és la dimissió havent guanyat el no, tan clarament. A més, com ho entenen vostès, això? Potser és un sacrifici que ha volgut fer també el primer ministre grec?
Sí, jo penso que és un sacrifici. Ara tenen ja una base poderosa de negociació, que és el no. A veure, és molt important que els ciutadans hagin parlat, Hagin, i a més, amb aquesta rotunditat, pensem que tenim davant un referèndum britànic de sortida, que tenim davant una Marie Le Pen que pot arribar a ser president de França i fer un referèndum per sortir de l'Eurogrup. A veure, si els, si s'acostumen a que els ciutadans diuen no i no fan res, mala cosa. És a dir, han de vendre un producte d'èxit i això no es fa fent oïdos sordos allà a allò que han dit els ciutadans. De manera que alguna cosa s'ha de fer. Jo penso que ara la situació està molt més fàcil per arribar a un acord que abans. Evidentment, amb molta habilitat han fet un gest, diguem, amb la dimissió de Varoufakis. Però també he de dir una cosa. A mi m'ha agradat molt com ha fet les coses Varoufakis. Varoufakis és un senyor que va entrar a la reunió i va començar a dir les coses del sentit comú, aquelles coses que mai es senten en aquestes reunions. I tothom s'enfada moltíssim perquè d'aquestes coses aquí no es parla.
El que és que també...
Aquí venim a parlar d'una altra cosa, no?
Però s'ha dit que va utilitzar males maneres algunes vegades.
Les males maneres era dir-los a la gent que aquestes potser, polítiques que havien fet han fracassat i que ho havien fet molt malament. Però vaja, què passa? No se pot dir. No es pot dir, és que al final és fort.
Sí, sí. Jo penso que s'ha tingut una actitud prepotent que els, el resta del grup europeu no ho han assimilat.
Això se'n va. Però...
Qui tenia davant seu el senyor Varoufakis? La troika. Qui hi ha la troika? En primer lloc, la Comissió Europea. Qui la presideix? Un senyor que es diu Juncker, que no ha fet altra cosa que generar un paradís fiscal a Luxemburg. Qui més hi ha? El senyor Mario Draghi. L'acaba desmantant Lluís, un personatge que pertany en el seu moment a la banca aquesta Goldman Sachs i que té uns antecedents terribles. Qui més governa? El Fons Monetari Internacional. Qui dirige el Fons Monetari Internacional? Una senyora que està processada, que es diu Christine Lagarde. Amb tots els respectes, els tres senyors que s'enfrontaven amb bons o mals modals al senyor Varoufakis són tres delinqüents. I diguem-ho amb claretat, si no, no farem res.
Els veig, a banda de les paraules del senyor Arcadi Olivera, sempre molt respectables, els veig molt crítics amb la posició de la Unió Europea. Però, clar, també els europeus, els catalans i espanyols, els francesos, els belgues, els holandesos, tenen dret a recuperar els diners que han prestat a Grècia, als ciutadans. Com ho argumenten, això?
Primer una cosa, parlar de del gran que era el deute grec. S'ha comentat fa poc. A veure, no és tant. Els països viuen molts anys amb aquests nivells de deute. Per exemple, ara mateix Japó té un deute del 200% del seu PIB. Estats Units és sobre l'ordre del 100. Bèlgica porta encara molt més anys que Grècia amb un dèficit molt alt. El que passa és que ha millorat, cal dir-ho, però és molt antiga. El deute italià també porta moltíssims anys amb aquests nivells. A veure, no és tan estrany dins del món financer aquest tipus de coses. Llavors, aquests països, per poder pagar el deute, necessiten créixer. I si els acreedors volen cobrar, allò que s'ha de fer és permetre que creixin. O sigui, el que diu l'informe de l'FMI de fa 4 dies. És a dir, s'ha de reestructurar el deute. I probablement s'han de fer més coses, però s'ha de reestructurar el deute en si mateix és impagable. O sigui, i què es fa quan un deute és impagable? Què s'ha fet sempre? És que els que estan fent allò inhabitual són els de la troika. Allò que s'ha fet sempre és reestructurar el deute, posar unes condicions i tirar cap endavant perquè hi hagi creixement. Per què no es fa en aquest cas? Perquè es vol exemplaritzar amb el cas de Grècia. Els destinataris de tot allò que està passant som nosaltres, que no se'ns ocorreixi votar partits que facin coses semblants. És a nosaltres els que volen assustar.
D'acord, Lluís, amb el que acabes de dir, però la capacitat d'exportació de Grècia pràcticament és nul·la. La capacitat d'exportació és nul·la.
Turisme, exportació de serveis...
Sí, té altres riqueses, efectivament, però potser exportació de béns de consum o d'altres coses, no tanta.
Si en el fons no ens enganyem, és un país pobre.
Sí, però l'acreditat més important és Alemanya, no som nosaltres. Aquests són els que volen cobrar més, això també.
Clar, això també és veritat.
I també és una realitat, i és veritat que el que es vol és fer una amenaça amb ells. Una amenaça que jo penso que ens hauria de portar a una altra conclusió. Amenaçar els grecs, implícitament vol dir amenaçar els portuguesos, amenaçar els de Malta, amenaçar els de Xipre, amenaçar també l'estat espanyol, si molt convé, amenaçar Itàlia perquè es portin bé. I això, evidentment, és un acte molt poc democràtic. El senyor Varoufakis segurament tindrà mals modals, i un dels mals modals l'ha fet a les eleccions que he llegit aquest matí. Aquests senyors de Brussel·les, ha dit, són uns terroristes, ho ha dit textualment.
Sí, 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 i s'ha queixat en una entrevista a Catalunya Ràdio, el senyor Joaquín Almunia i altres dirigents europeus s'han queixat que això no es pot dir, certament. Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat en El Mirador amb l'economista Arcadi Oliveres, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb el metge Joan Escofet, encara sobre la qüestió de Grècia i sobre la situació socioeconòmica i política que obrim a partir d'ara, més enllà del que pugui passar a Espanya i a la resta d'Europa, que en principi no hi haurà grans trasbalsos econòmics, però ara la negociació per on pot anar? Hi haurà un acord potser matisat que acceptaran els grecs?
Ja que, tornant al tema que estem enrolant, crida l'atenció la duresa, d'Europa, sobretot d'Alemanya, i la posició dels Estats Units, que vull dir, no li dona gaire importància. Sí. Diuen que s'ha d'arreglar, però vaja, no, sembla que no siguin gens preocupats.
No ha tingut un paper actiu així de...
Bueno, però vull dir, és el soci més important del Fondo Monetari Internacional. No? També, vull dir, no sé, a nivell de l'economia mundial, algú té, no? Però vull dir, vaja, ho veuen de molt lluny. Poder ells, clar, se rigen pel dòlar, no?, que no té res a veure amb l'euro, no?, també. Però crida l'atenció,
Sí. Hi ha una cosa. Els Estats Units no poden deixar mal lloc als seus aliats, però és que han fet la política contrària, han fet la política keynesiana, i resulta que els ha donat molt millors resultats. I, clar, d'alguna manera insinuen que s'havia d'arribar a un pacte, que estan donant suport a Grècia, però era molt, molt indirecta, bueno, per no fer malbé, diríem, no?
Jo penso que la gran base és la situació de Grècia. On està situat, La Porta d'Oriente, Rússia... I això fa que els Estats Units ho respecta moltíssim.
Sí. També la qüestió militar que comentava el senyor Arcadi Oliveres, no és fàcil.
Sí. Però a més, altra cosa, bé, si ho mirem en la perspectiva dels Estats Units, doncs personatges com el Paul Krugman ens fan fer més marxa enrere, perquè ja no és només plantejar el tema grec, és plantejar la pròpia existència de l'euro. El senyor Krugman ha dit que això va ser un error, i vaja, jo coincideixo amb ell, no perquè ho digui el senyor Krugman, sinó perquè ja ho sabeu en aquesta casa.
Sí, ja ho ha dit altres vegades.
I per tant, doncs, tinc l'impressió que potser haurien de començar a revisar. Que també els Estats Units puguin tenir estratègia de dir, home, és que si desapareix l'euro, el dòlar seguirà sent la moneda única, fins que l'Iban se l'emporti, per cert. Però, potser sí, no dic pas que no. Per tant, hi ha interessos molt diversificats abans d'això.
Sí.
El que és que el reglament dels Estats Units ara mateix no està jugant a desestabilitzar la Unió Europea. A més, està jugant a estabilitzar-la. I això s'ha d'agrair.
S'ha d'agrair també, que no s'hi capfiqui massa, vol dir. I en tot cas, què passarà en les negociacions? Ara hi haurà una nova proposta del govern grec, més enfortit pel no al referèndum. Què proposarà la Unió Europea?
Que acabarà acceptant més o menys el que estaven disposats a acceptar fa 7 dies, però que els va retirar sobre la taula. Els altres, els que canviaran una mica d'actitud, seran els de la troika, que no aniran en plan rodillo, sinó que aprofitaran alguna oferta grega per ja arribar a un pacte. I els grecs...
Ah, però el pacte ha de ser diferent del que estaven disposats a acceptar. Des del punt de vista del govern grec, no es pot acceptar el mateix pacte de fa 4 dies.
Una tècnica que canviant dues o tres coses ja no és la mateixa cosa.
El poble grec ha de tenir la sensació que li han fet cas.
Crec que una diferència molt important és que els grecs oferien estalviar els mateixos diners, o sigui, recaudar els mateixos diners, però posant impostos als rics. En canvi, els volien imposar que aquests diners sortissin de treure els diners als pobres. Aquí és el moment on es van plantar. Doncs no seria tan difícil acceptar el que deien els grecs. Però allò més important és que es parli d'una manera més sòlida, perquè ja parlar es va acordar fa 3 anys que es faria, però s'ha deixat oblidar, que es parli seriosament d'una reestructuració del deute orientat a que Grècia torni a créixer. Llavors, aquesta segona part és la més rellevant. Si això s'activa mínima, ni que sigui mínimament, llavors penso que sí que entraríem en una via de solució. Si volen cobrar, si el que volen és enfonsar Grècia, doncs que siguen.
Sí, els deutes sempre s'han reestructurat històricament i moltes vegades han perdonat i tot. De manera que hauríem de començar a pensar quina cor hi ha.
Sí.
Com deia l'Arcadi... crec que l'Alemanya té una postura molt dura.
Molt dura.
Molt dura. que el resto podria no tant, però Alemanya molt dura i veurem a veure si Alemanya cedeix. S'haurà de veure aquestes negociacions.
Sí.
A veure, una cosa sí que... En lògica democràtica, que l'eurozona no és res democràtica, però en lògica democràtica hauria... tocaria ara. És dimissió de Schlaube. Has liderat unes polítiques que han fracassat. A més, els ciutadans d'un país afectat per les polítiques, el més afectat per les polítiques, te fan, diguem, la resposta que han fet. Allò que s'has de fer és anar-te. Anar-se. Ho ha fet malament. El senyor Schlaube ho ha fet molt malament. I les persones que es fan molt malament se'n van a casa. Si Varoufakis se'n va, ara li toca.
Hi ha una estadística publicada la setmana passada que el 94% dels alemanys volen que Grècia surti de l'euro. El 94%. Pensem que els polítics, normalment, per què es guien? Per ganar les pròximes eleccions. Fonamentalment per això. I si el 94% estan d'acord que Grècia abandoni la zona euro, ho veig difícil,
Però Merkel vol passar la història com la persona que va iniciar el desmoronament de la Unió Europea. A veure, potser encara té un punt d'estadista, aquesta senyora.
Hi ha factors.
Ja,
i també cal veure si aquesta qüestió és la decisiva a l'hora de votar els alemanys en unes properes, en unes futures eleccions.
A més, ara que ha sortit el nom del senyor Schlaube,
sí.
Recordo també les declaracions de Varoufakis d'ahir o d'abans d'ahir, que el famós Eurogrup, que tanta por fa a tothom, no té cap estructura jurídica reconeguda. No és un tractat internacional. No té ni estructura legal a dins de la Unió Europea. És un poder fàctic, però no és un poder legal, amb la qual cosa, evidentment, tampoc té normes de comportament, i si no té normes de comportament, tampoc té elements que puguin forçar la dimissió d'un ministre que s'hagi equivocat. Aquest és el tema.
Bé, doncs, potser perquè aquestes entitats, aquestes instàncies, l'euro, la moneda única, la Unió Europea, siguin més creïbles, caldrà transformar moltes coses. Aquí entrem en un tema de fons que ara no ens hi podem allargar, però...
Moltes. Aquí un mestre de tot que rep la població, no? Sense tenir cap culpa, no? Con el corralito, aquests 50 o 60 euros que poden treure, això és un més trist.
Aquí està.
Aquí és un més trist, gent que no té cap responsabilitat en aquesta situació i ho està passant malament.
Sí, continuem passant uns quants dies fins que acabi aquesta situació de crisi i no s'arribi a un mínim d'acord.
Sí, sí. La qüestió és que, efectivament, no ens podem oblidar de la gent que ha patit aquests anys de crisi i està patint. A Grècia, especialment, perquè és el país més castigat, però també a altres llocs d'Europa.
Sí, cal recordar Argentina, com van patir molt corralito ara fa 12 o 13 anys.
Sí, sí, sí.
Una cosa que habitualment no es comenta. És dir, Estats Units, des que va començar la crisi, ha crescut de l'ordre de 8-9 punts i té l'atur més baix des que va començar la crisi conjunt. La Unió Europea, en el seu conjunt, l'eurozona, en el seu conjunt, ha decrescut en aquest temps. Clar, els alemanys els diuen, no, és que els altres estaran encara pitjor, llavors que ben estem nosaltres. A veure, si estem en un projecte comú, aquest projecte comú té un balanç molt dolent. Llavors sí que és motiu, penso, de que es rectifiquen polítiques. Algú ha de començar a fer-ho.
I molta gent està decebuda per molts motius. L'altre dia ho comentàvem en aquesta tertúlia, segurament fa 20, 30 anys, ara fa 30 anys que Espanya va signar el Tractat d'Adhesió a la Unió Europea, tots teníem una il·lusió molt gran, no?, sobre el projecte europeu. A Espanya i a tot el continent. Aquí caldria analitzar les claus d'aquesta decepció de molta gent, vostè mateix també.
Personalment soc molt, molt europeista i estic molt, molt decebut. Les dues coses són certes. Allò jo penso que es va fer molt malament és l'euro. No la idea mateixa, sinó el pacte d'estabilitat que va encursetar l'euro de manera que va a obligar a tenir només una política econòmica, en qualsevol circumstància. Quan han arribat les circumstàncies de fer l'altra, ha estat un desastre, perquè l'euro està encursetat. I pels seus estatuts només es pot fer la política econòmica, diríem, neoliberal.
Això estava inspirat...
Està prohibida.
Sí, sí, això estava inspirat pel senyor Helmut Kohl, que era una mica el pare de la criatura, que l'home mentalment té una justificació, perquè ell de petitet se'n recordava de la hiperinflació alemanya, aquella dels anys 20, i no volia que hi haguessin dèficits públics, volia vigilar molt l'estabilitat, que va tirar endavant aquest pacte, i aleshores tots hem patit les conseqüències de les obsessions mentals del senyor Helmut Kohl, i s'ha de dir, i tothom ho veït.
I a Mitterrand també, No oblidem el Francesc Mitterrand, que en el fons es va crear una mica a canvi d'arruir el mur de Berlín, Va ser una imposició del Kohl i del Mitterrand junts,
Sí, és veritat. Clar, el Mitterrand va estar junts.
Segurament la qüestió ha traspassat les diverses ideologies.
La condició, unifiquem Alemanya, però Alemanya, anclem Alemanya i Europa amb l'euro. Contracondició d'Alemanya. Vale, però l'euro serà el Deutschmark disfressat.
I tant.
Bé, deixem el tema de Grècia i del futur d'Europa, en tornarem a parlar, i almenys en aquests 5 minuts i mig uns breus comentaris, si els sembla bé, sobre la situació política a Catalunya, que apreta perquè el temps es va reduint, el temps que queda fins que es convoquin, que suposem que es convocaran formalment les eleccions del 27 de setembre. Hi ha una estira i arronsa, un diàleg més o menys conegut entre Convergència, Esquerra i les entitats sobiranistes. Convergència assegura que donarà suport a la llista unitària que es pugui formar del sobiranisme, encara que no estigui formada per polítics. S'ha parlat molt en aquests últims dies de la qüestió de llista única sense polítics, si l'accepta tothom, llistes separades, si és un fracàs, si no és un fracàs. Senyors, com veuen la situació globalment?
A veure, l'únic que puc dir és que allò rellevant serà si finalment Esquerra Republicana entra en aquest projecte o no. Si no entra en aquest projecte, llavors estem en una situació molt semblant a la que si s'hagués fet d'una altra manera la cosa, no? Bueno, com passa si es pot presentar directament o amb independents, però és molt semblant. Ara, si tots els partits, inclòs la CUP, que no, de moment no vol, si volen estar en una llista comú, això té força plebiscitària, no cap mena de dubte, molta més força.
Clar, el fet que hi hagi una llista única.
La llista única seria el que donaria caràcter plebiscitari més clar, si és que això és el que es vol, eh?
Sí, sí. Senyor Arcadi Oliveres...
Bueno, jo no m'adreixo a pronunciar-me gaire perquè sap que tinc partit pres i, per tant, és difícil que vingui aquí a escombrar cap a casa. I...
No, però pot fer-ho, naturalment.
Jo no en soc gens partidari d'aquesta llista única i menys en cada manera que es vol formular. I entenc que s'ha d'anar amb unes eleccions, tal com estan convocades, que són eleccions al Parlament de Catalunya, i que després, postelectoralment, tots els partits facin els pactes que vulguin. Però aquest sistema no m'agrada.
I què passarà amb procés constituent, finalment, després de tot el que s'ha comentat i el que sabem... De Teresa Forcades.
Probablement no vagi en aquesta llista única, ni que sigui llista del president, ni que sigui llista amb ningú més.
I formarà una llista amb forces d'esquerra, diverses...
Es parla d'aquest nom, que no és consensuat encara, del Catalunya en Comú, o de coses per l'estil, i potser anirà per aquí les coses. Però tampoc està assegurat, eh? Tampoc està assegurat ni el nom, ni les llistes. Vull dir que el més que és a l'Aigüera, i ens esperen 3 setmanes d'infart, si és que la gent se'n vol anar de vacances a l'agost.
Sí que hi ha des de procés constituent un aval democràtic a Teresa Forcades, si
sí.
És que, perquè lideri
no,
ella la
internament
llista.
No hi ha problema. Ara la qüestió és quan venen els grups i les coalicions.
Quan s'han de posar d'acord amb altres grups, senyor Escofet?
Jo penso que tots els partits estan una mica a la deriva i no estan en un, com diria jo, un callejón sin salida, no?
Sí.
No saben exactament com actuar, ni com fer-ho, ni què serà el millor, què serà el pitjor...
Es refereix vostè, perdó, a tots o als partits sobiranistes?
No, a
tots en general. Perquè també els no sobiranistes tenen les seves dificultats.
Sí. Bueno, principalment els sobiranistes, no? Vull dir, i no, penso que és una situació que no sap molt bé com sortir-se'n. I ara se'ls han tingut aquesta idea, s'han il·luminat una llista única amb ciutadania civil. No ho sé, jo no crec que hi hagi experiència d'aquests fets mai en un estat democràtic, no?
De fet, si no hi hagués la llista única, no? Caldrà que ens expliquin que el que es fa és tornar als acords del 14 de gener, que són els que van permetre fer les eleccions ara, després de l'estiu. És a dir, aquests acords que...
El full de ruta, aquell fons.
El full de ruta, a canvi de llistes separades. Artur Mas acceptava les llistes separades a canvi d'un full de ruta, que no sabem si encara serà possible tenir com a marc comú. No sé, què en pensen? Perquè aquí també podrien entrar altres forces independentistes.
Sí. Jo penso que s'han trobat una mica lligades les mans per la data de les eleccions. Ara mateix... Efectivament, jo estic completament d'acord que hi ha un gran desconcert i que si poguessin canviar la data la canviarien per pensar-ho tot una mica, organitzar-ho tot una mica millor, però clar, s'ha convertit en una data màgica.
Recordem que la data és l'únic punt que no és de l'acord, perquè la data la decideix el president, però vaja, sí que s'havia acordat que les eleccions fossin després de l'estiu.
I el pot decidir el senyor Rajoy si canvia les eleccions estatals.
Efectivament, pot decidir el 27 de setembre, que sembla que no, tot i que hi havia alguns rumors, sí. No sabem si interessants.
Sembla que no,
perquè si vol aprovar els pressupostos no li dona temps a fer les eleccions tan aviat.
Pensa que la onada econòmica, gràcies a la creació de diners que està fent el Banc Central Europeu, la onada econòmica és en aquest moment bona i suposo que quan més mesos passa serà millor per ells. Estan endarrerint al màxim Rajoy.
Alguna última intervenció sobre el que pot acabar passant? Ens queden 30 segons, més o menys.
Solament quan que es clarifiqui molt la posició de tots els partits. que és el que falta, penso jo, que era el 27 de setembre. No hi ha una postura molt clara.
El panorama és molt plural, sí, perquè molts catalans votaran en clau plebiscitària i altres no s'ho creuen, això del caràcter plebiscitari. Hi ha una mica de tot.
Però això és inevitable. Ara, una llista única hauria tingut molta força plebiscitària, sí, clar.
Uh-huh. Jo penso que els noms que apareixen a les llistes acabaran marcant molt, perquè vulguem que no, la gent de vegades vota més en funció de les persones que hi ha que no pas amb les ideologies o el programa.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Arcadi Oliveres, Lluís Sols i Joan Escofet, per la seva participació. Fins una altra.